ara recent, sinó durant dècades i dècades i dècades, ha estat la norma per pensar el sol rústic a la nostra illa.
Les 10 i 4 minuts, més notícies a les 11.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
El dia amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts, encetant aquesta segona hora de programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i també demanant disculpes per els problemes tècnics que hem tingut durant la primera hora de programa, on únicament compartíem la informació amb els oients de ràdio, però no tenien connexió amb els espectadors de televisió, a qui saludam tot d'una, ja que a partir d'ara, a les 10 i 5 minuts, continuem retransmetent a través de la ràdio i també a través de la televisió. Ben pendents del temps, perquè quan pensàvem que ja la primavera havia arribat i amb ella el bon temps, podríem dir que estaven totalment equivocats. Aquest cap de setmana ens ha deixat una estampa ben blanca a la Serra de Tramuntana. La neu va ferrar amb força per damunt dels 800 metres i va provocar que molta gent aprofités per anar a veure aquesta imatge que compartim amb els espectadors. Una estampa molt poc habitual, podríem dir, per finals d'un mes de març. A banda de la neu, cal destacar també el temporal de fortes ratxes de vent, de fenòmens costaners pràcticament a la totalitat de l'arxipèlag, amb molta mala mà.
I això ha fet que hi hagi molt d'incidents. La majoria d'aquests de les darreres hores han estat per caiguda d'arbres, hem de dir. Des de les 12 d'ahir fins a les 6 del matí d'avui, Emergències ha comptabilitzat un total de 104 incidents, 87 d'ells a Mallorca, 13 a Menorca i 4 a Eivissa. Hem de destacar també el temporal marítim que ha deixat Menorca incomunicada. De fet, en aquest moment encara tenim el port de Mahó tancat i no hi ha comunicació entre illes.
Les darreres hores s'han registrat ones de fins a 10 metres a Mahó, la bolla de la Dragonera també ha registrat ones de 4 i 8 metres i les rauxes de vent han superat els 127 km per hora a la Serra d'Eufàbia. Anem a obrir aquesta finestra que tenim repartida arreu d'aquest arxipèlag a través de les nostres càmeres per saber ara mateix com està el paisatge balear, començant per Platja Dorada a Mallorca. Aquí veiem el cel bastant net, les coses com són, ben dos núvols blancs, per tant, aquí encara no s'intueix ni vent, ni pluja, ni res. Veiem que el sol ha sortit i, més o manco, sembla que en aquest redol de Mallorca està condret. Jo, que estic mig sec...
Si mires just a la vorera...
Se noten ones.
Exactament, sobretot a la zona de la vorera sí que sabeu que copeja amb força.
Per aventura, en aquesta segona imatge que compartirem, hi ha més mala mà perquè... Ah, no! Precisament no, idò, mira, és el cas de la càmera que mos mostra Mahó, que dèiem que encara seguia o que romania tancat, però sí que és veritat que hi ha vent, perquè les palmeres se remenen a les totes, tot i que, evidentment, el port està bastant terrasser, no hi ha onatge en aquests moments.
De totes maneres, les ones, com explicaves, Xisco, han estat molt considerables, perquè parlam de 10 metres a Mahó, i com aquesta bolla ha registrat unes d'aquestes característiques, abans veiem les imatges, i la veritat és que ha fet molt mala mà. Seguirem ben pendents del temps, de les incidències i de tot lo relacionat amb la meteorologia en un dia més tranquil. Això sí, hem de dir que començam la setmana amb temperatures no tan altes com la setmana passada, però al manco amb un dia més tranquil. Hem dedicat la primera hora del programa a valorar les mesures adoptades per part del govern de Margà Proens per poder pal·liar els efectes de la crisi. A mesura que avancen els dies, podem anar concretant. A nivell estatal, les iniciatives se centren principalment en ajudes energètiques, possibles bonificacions fiscals, socials, mecanismes de suport als sectors més exposats, com per exemple el transport, també l'agricultura, però també hi ha diversos sectors econòmics que consideren que aquestes mesures són encara insuficients davant la magnitud de tot aquest problema.
Sí, Marta, i com des en l'àmbit autonòmic, aquestes ajudes, aquestes mesures passen per rebaixar o per rebaixes fiscals, ajudes en els sectors afectats. De fet, la patronal Pimen reclamava fa uns dies un pla de xoc urgent de fins a 100 milions d'euros. Al final han estat 160 milions que ha posat en marxa el govern balear per aquest impacte de l'increment de preus, especialment del combustible. Segons aquesta organització, la situació actual posa en risc la viabilitat de moltes petites i mitjanes empreses, així com també risc per als autònoms, transportistes i el sector primari.
Ajudes directes, incentius fiscals i mesures immediates com subvencions per compensar el sobrecost energètic, rebaixes d'impostos sobre carburants i electricitat o la implantació de descomptes en mobilitat. De tot plegat, en volem parlar amb en Jeroni Balcaneres. Jeroni, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Encantat de saludar-te i te volíem demanar com valorau l'impacte immediat d'aquesta crisi energètica derivada de la guerra a l'Orient Mitjà sobre els autònoms i les pimes de les Illes Balears.
Bé, l'impacte és enorme, és el sobrecost que estan suportant ja molts de, sobretot autònoms i els més petits, que són els més vulnerables, és evident, i depenent del sector és o molt gran o extrem. O sigui, depenent de bon posi sui, poden trobar els dos graus.
Clar, Jeroni, és vera que tant govern autonòmic com govern central s'han posat les piles des del moment, des del primer moment, perquè evidentment la repercussió és grossa. Aquestes mesures anunciades, aquí en aquest cas de les Balears de 160 milions, creus que es basten, arriben tard en la situació actual, perquè evidentment ja hi ha sobrecostos que han estat de manera imminent?
Per nosaltres han arribat tard. Arriben tard perquè ja fa un mes que començàvem a tenir aquest sobrecost, que les pujades varen ser immediates, pràcticament, així com varen tirar, va començar la guerra, ja varen pujar volant, sobretot els preus del combustible, que es veuen més, ho hem notat tots. Però bé, entenem que més o manco la resposta ha estat amb un temps prudencial i que tampoc podem demanar que pràcticament en el mateix dia ja sortint seria impossible, ja ho entenem. Però bé, ja fa un mes que suportam sobrecots.
I com ha estat aquest mes, Jeroni? Si podíem explicar, perquè
molt complicat. Un mes molt complicat. Hi ha hagut sectors que ho estan, ara mateix que ho estan passant molt malament. Sobretot, els que més mos arriben a nosaltres són els del transport. Els que més impacte té. Balears han de pensar que és una zona on, sobretot, hi ha transport lleuger. O sigui, estem xerrant de furgonetes petites, que són les que reparteixen normalment, i que aquestes persones tenen, es gasoil per ells, el sobrecost, el cost és un 30% de la seva compte d'explotació. Augmentar un 40 cèntims el preu del gasoil és pràcticament que aquest 30% passi a ser un 50 o un 55, de manera que si ja és un sector que fa feina pràcticament no a cost, però que no té gaire benefici, això fa que hagin de sortir a fer feina a pèrdues. I sortir a fer feina a pèrdues és molt complicat.
Clar, quines haurien de ser les prioritats d'aquestes ajudes? No sé si ara, com comentaves, compensar costos, reduir impostos, incentivar la transformació del model productiu, però clar, això ja seria més a mitjà o llarg termini. El drama el tenim ara. Per on passaria una solució realista que s'espimen vos ajudar a solventar la papereta que viviu en aquest moment concret?
Jo crec que ho has dit perfecte, no? Les ajudes que haurien d'arribar haurien de ser realistes. O sigui, haurien de ser ajudes que realment valguessin per al sector productiu, sobretot per aquest sector del transport. Les ajudes que va publicar primer el govern estatal, amb un 80% de les ajudes que hi havia no servien per res, així ho vàrem denunciar, que eren absolutament inútils i no arribarien ni tindrien cap tipus d'impacte en el sector, com per exemple les rebaixes d'IVAs, o sigui, per un empresari si vas neutre. De manera que pagar-li l'hora 21, pagar-li l'hora 10, sí, a lo millor me solvento un poquet la cartera en el moment d'anar a pagar benzina, però realment no me soluciona res, perquè després no hauré de pagar més d'IVA. O sigui, me dona igual. Eliminar l'impost d'hidrocarburs, els que tenim gasol professional, no ho pagam, mos lo tornen, de manera que per nosaltres és un impacte que no... O sigui, és una mesura que no té cap tipus d'impacte. I els pagos directes, que és el que nosaltres sí esperàvem amb ànsia, que són els mateixos que van tenir a la guerra d'Ucrània, han estat molt petits. O sigui, perquè vos fos una idea ràpida, una furgoneta petita, Balears, podrà demanar aquesta ajuda en el mes de maig, que ja és molt tard, i la cobrarà per juliol. Però que aquesta ajuda se limita a 300 euros.
I tot això farà, o penses que pot provocar que hi hagi empresaris autònoms, tu ets membre de Pimen, també ets membre de l'associació d'autònoms, pot fer tot això, que hi hagi gent que hagi de baixar la barrera, aturar la furgoneta, aparcar-la i no fer feina i cercar una alternativa perquè no se pot permetre aquest sobrecost?
A dia d'avui ja hi ha gent.
Ja n'hi ha.
Ja hi ha gent que ha hagut d'aturar la seva furgoneta i dir, me sap greu, però no puc posar gasoil, no arriba a final de mes. Aquest mes d'ara, avui, que estem a final de mes, ja no arriben, no poden omplir depòsit per continuar fent feina i han hagut de cercar, per desgràcia, les mateixes solucions que cercant sempre els autònoms. Familiars, anar al banc a plorar, al banc... Bueno, un autònom quasi que no mos miren massa bé. O sigui, ho tenim molt complicat, però ja n'hi ha bastants que han dit, mira, no puc aguantar, tancam i ja veurem.
Mira, Jeroni, que just a la primera part del programa, nosaltres els dilluns tenim la tertúlia amb els diferents representants parlamentaris, no? Hi ha hagut un debat sobre les mesures de caire social, algunes mesures que trobaven a faltar en aquest primer decret. Per part del Partit Popular no descartaven que se pogués ampliar, sí, i que després se pogués concretar en altres mesures que sí que contemplassin o que estiguessin més enfocades a ajudes socials. No sé si se troben esperançats en l'ampliació d'aquest decret i que pugui contemplar algunes de les mesures a les que vostès fan referència.
Les mesures autonòmiques se varen presentar aquest divendres. De moment sabem quina va ser la partida pressupostària que ens toca com a transport, però no sabem res més, no sabem ni si seran suficients. Hem demanat que per favor siguin senzilles de demanar, que siguin ràpides.
Agilitat sobretot a la burocràcia, se refereix sobretot, clar.
Exacte, i que siguin ràpides, o sigui, que no segueixin el model estatal que al final cobraran per juliol. A juliol ja hi haurà molta gent que haurà tancat i que ja no podrà salvar. O sigui, ja no podrà, en el moment que no puguin pagar lletres o que no puguin pagar furgonetes o camions, ja s'aturaran. I del mateix, i parlam igual de totes aquelles activitats que tinguin qualque tipus de distribució. O sigui, és igual. Al final, això mos afectarà a tots.
I hi ha un context, Jeroni, en el qual ja fa una sèrie d'anys que molt d'autònoms, sobretot el sector de la restauració, es queixen de que no troben mà d'obra. Ara parlaves de que ja hi ha molta de gent que ha deixat la seva furgoneta com a mínim aparcada una temporada perquè vol que sorti a pèrdues, no és una solució. Quin impacte diferencial real pot tenir aquesta crisi en sectors claus de Balears com el turisme o el sector primari o el transport mateix? Perquè clar, hi haurà un moment que qualcú intentarà moure qualsevol mercaderia d'un costat a l'altre i se trobarà que no hi haurà ningú que pugui fer aquest servei.
Mira, nosaltres les noves negociacions a través de la Federació Nacional de Transport s'estan començant avui. O sigui, ara mateix estan reunits perquè precisament nosaltres vam dir que o sortir un paquet nou de mesures urgentíssim dirigides cap als transports i als distribuïdors de mercaderies o les aturades de camions serien imminents. Sobretot aquí a Balears tindrien un impacte molt important, perquè en dos dies que els camions s'aturin a la península i no venguin, mos quedan sense menjar al supermercat. Pareix que mos escolten, però veurem com acaba tot això. Si és vera que l'impacte és imminent, per nosaltres ja no només és el tema del gasoil, es transporten problemes estructurals que venen de molt enrere, i això ha estat una gota més que ha fet que ja no se pugui continuar d'aquesta manera.
Mira, ara que dius això, no? Des dos dies en què s'aturin els camions a la península, mos faltarien queviures, mos faltaria material, productes alimentaris. Creus que aquesta situació evidencia una dependència excessiva de factors externs? I a la pregunta li afegesc si hauria d'anar tot això acompanyat de reformes estructurals, precisament per això que des, no? De que no se tracta només d'unes ajudes i ja, sinó que el problema ve d'enrere.
Correcte. O sigui, això el que fa és evidenciar un problema molt més gran. O sigui, si per una lleugera o per una pujada, no lleugera, però si per una pujada d'una part del cost dins el compte d'explotació ja tenim tots aquests problemes, això significa que n'hi ha molt d'altres que estan darrere i que també omplen aquesta, aquest tassó i que fa que en no res ses gotes vessin. Sí, s'haurien d'aprendre, hauríem d'escoltar molt més, sobretot a la part de les taules de diàleg social, quins són els problemes d'aquest sector i veure de quina manera se poden solucionar. Són problemes que s'arrastren des de fa molt de temps i que van en una direcció, i és que el transport de cada vegada és molt més precari, hi ha moltíssima falta de mà d'obra, i és perquè ningú se vol dedicar a això, ningú vol pujar damunt d'un camió ni dedicar-se a això perquè les condicions són molt dolentes. Ara mateix, la darrera vegada que ho vam mirar, hi havia més de 40.000, una falta de més de 40.000 persones, de conductors professionals a tot Espanya, i estem parlant d'un problema molt gran, que això l'únic que ha fet ha estat empitjorar-ho encara molt més.
No teniu la xifra, supòs, de quants en fan falta aquí a les Balears, no? 40.000 a nivell estatal, no sé si la xifra se pot traslladar.
Per part proporcional, podríem dir que entre 2 i 3.000 persones segur...
Que ja són.
Són moltes, però és que és així. O sigui, no... Ara mateix molta mercaderia queda en terra, se queda sense repartir, van en retrasos, i sobretot el problema és que no hi ha mà d'obra qualificada. O sigui, no... Aquest és el problema. És un problema genèric a molts de sectors, però en el destransport està molt evidenciat. I no és d'ara, és des de fa ja molt de temps.
Sorprèn aquesta radiografia a un món on cada vegada la gent demana més per internet i on fa falta més gent que reparteixi a gran i a petita escala tot allò que compram arreu. Clar, te volia demanar si creus que aquesta serà una crisi conjuntural o bé sumar-se a d'altres crisis que ja hem experimentat, ara parlàvem de la guerra d'Ucraïna, per exemple, i pot tenir efectes a mitjà i llarg termini sobre el teixit empresarial d'aquí de les illes, o és un contínuum, és a dir, si ara no és aquesta guerra de l'Iran, vendrà una altra crisi, és com va d'anar, com qui va deixant a un costat i un altre els baciots que se va trobar en pas camí intentant sobreviure de qualque manera.
Sí, sí, si tu vas, si la teva activitat econòmica sempre està en aquesta línia vermella de que si passa qualsevol cosa he de tancar, sempre passen coses. O sigui, si no és una crisi o una guerra, serà un altre tipus de problema, però que qualsevol cosa afecti sempre en el mateix, pues fa que sempre estiguem en aquesta línia, que no sabem molt bé en quin moment mos faran tancar i no poder seguir.
Aquests dies també hem parlat molt de la dependència que tenim o que tenen en general no només les illes, sinó també l'estat dels productes carburants, del petroli, benzina... Clar, no sé fins a quin punt la transició energètica podria reduir o ajudar a revertir la situació i sobretot ajudar que aquesta vulnerabilitat econòmica de les illes sigui d'una altra manera, perquè... Clar, molt de quasi tots els camions furgonetes van en carburant, no? És possible, seria possible, factible, realista, fer aquesta transició energètica en aquest tipus de vehicles?
A dia d'avui és molt... Seria fàcil fer-la a un reparto radial, o sigui, és que aquesta petita furgoneta que te du el paquet que teva, seria fàcil i, de fet, ja s'està fent. Haurien de, crec que jo, haurien de les ajudes que s'haurien de donar serien molt més elevades. El parc de carregadors i les infraestructures haurien de millorar molt, perquè han de ser realistes. Ara mateix, si tots fóssim elèctrics, tindríem un problema bastant greu. Però no podem oblidar que antes del reparto petit n'hi ha un de molt més gran. Els vehicles pesats... Els vaixells que morduen les mercaderies aquí, aquests encara van en carburant i no hi ha alternativa per ells. De moment, no hi ha cap alternativa realista.
És una situació difícil, la que descrius, Jeroni. Sí. Aquesta és la realitat. A mi m'ha cridat l'atenció, sobretot a l'inici, que has dit que ja fa un mes que ho estàu patint, que per vosaltres aquestes mesures s'atorben, perquè els efectes se varen començar a notar pràcticament des dels primers dies. Desitjam que amb l'ampliació també de les mesures a poc se pugui tenir present a les pimes, als autònoms, perquè ja has confessat que alguns han hagut de davallar barrera, sí. Alguns no poden sortir a fer feina i aquesta és una realitat a la qual no podem obviar, sobretot ara, no?, que parlam de les ajudes i de com fer front en aquesta crisi derivada de l'Orient Mitjà. Jeroni Balcaneres, moltíssimes gràcies i desitjam que a poc aquestes mesures puguin anar complementant totes aquestes mancances. Moltes gràcies per venir.
A vosaltres, moltes gràcies.
Són les 10:23. Escoltam uns consells i tornem tot d'una amb més propostes que compartim amb vosaltres.
El dia, amb Marta Grau.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
Són les 10 i 25 minuts. Posem el focus a l'aeroport de Palma. Registren les primeres hores d'aquest dilluns un total de 7 vols retardats, 3 de sortides, 4 d'arribades. Hem de dir que el primer dia de la vaga de treballadors de terra i que afecta també l'aeroport d'Eivissa, que en aquest cas, aquest darrer aeroport, no registra incidències. Joana.
No, hem de dir també que... Comissions Obreres, UGT i USO han convocat una vaga indefinida per als treballadors de terra de Ground Force a partir d'avui, dilluns, dia 30 de març, que es realitzarà en tres franges horàries diferents i afectarà els 12 aeroports on opera aquesta companyia després d'endarrerir la convocatòria 3 dies, ja que recordem-ho, al principi arrencava divendres passat, però per problemes de burocràcia no ho varen poder començar a fer divendres.
D'aquesta manera, aquesta vaga es durà a terme entre les 5 i les 7, entre les 11 i les 5 i entre les 10 i les 12 hores de cada dia de manera indefinida. Així mateix, Comissions Obreres acusa la direcció de aplicar retallades en les pujades salarials pactades per determinats grups professionals, la qual cosa constitueix, asseguren, un incompliment directe del conveni col·lectiu vigent i genera desigualtats injustificades dins de la pròpia plantilla.
Ampliem també una notícia que hem sabut just ara, una notícia de darrera hora. Un professor de l'Institut d'Educació Secundària Baltasar Porcel d'Andratx ha patit un atac homòfob per part d'alumnes, segons ha denunciat el claustre a través de les xarxes socials. En un missatge recollit pels mitjans de comunicació, els docents han expressat el seu rebuig i indignació davant uns fets ocorreguts recentment i que han tingut en aquest cas un caràcter clarament homòfob, encara que asseguren que no és un cas aïllat, sinó que forma part d'una dinàmica més àmplia que s'arrossega des de ja fa temps.
Els professors d'aquest centre diuen que estan cansats de rebre insults, amenaces, ofenses i mostres de menyspreu que, lluny de ser excepcionals, s'han anat convertint en una realitat massa habitual. Aquesta normalització de la manca de respecte és profundament preocupant, diuen, i del tot inacceptable. Segons expliquen, les conductes de discriminació i odi, del tipus que siguin, lesionen directament la dignitat de les persones i erosionen els principis bàsics de convivència que han de sostenir una societat democràtica.
Han afegit que el que ha passat no és un fet aïllat, és una realitat que es viu en els centres educatius de forma generalitzada i que, desafortunadament, també pateixen altres sectors i àmbits socials. Aquesta persistència evidencia que ens enfrontam a un problema de fons, arrelat, col·lectiu, entre d'altres. El claustre, al mateix temps, ha fet una crida a una presa de consciència més enllà enllà d'una condemna puntual i han exigit a les institucions amb capacitat d'actuació una resposta clara, decidida i efectiva que protegeixi les víctimes i actuï amb determinació contra qualsevol discriminació.
Un professor, recordem, de l'Institut d'Educació Secundària Baltasar Porcel d'Andratx, que denuncia un atac homòfob per part dels alumnes. Me sembla que estem fent passes enrere, companys, no? Sembla mentida que això encara passi. Vivim, o nosaltres som d'una generació on tal vegada aquestes qüestions passàvem de forma més sovint, però que encara continuïn passant, és sens dubte una passa enrere en la que respecta als drets. Són les 10 i 29 minuts, ampliarem aquesta notícia tot una que tinguem més informació, però ara vos volem parlar d'una realitat. La intel·ligència artificial és vera. És pràcticament per tot. La majoria dels alumnes l'utilitzen també les seves tasques escolars, en xifres que superen el 60-80% en estudis recents, arribant fins i tot al 90% per part d'universitaris. Principalment utilitzen eines com ChatGPT per fer treballs, redactar assajos o també fins i tot per estudiar directament per als exàmens.
I no només això, Marta, també la fan servir els polítics, en aquest cas com a eina per a la recerca i fins i tot també per a l'oratòria. La setmana passada sortia a El País un article en què, des de l'anonimat, alguns representants parlamentaris explicaven que utilitzaven el ChatGPT per redactar els seus discursos i que fins i tot li demanaven a la intel·ligència artificial que els adapti per fer que aquests discursos fossin més agressius o copiant estils similars als d'Ayuso, Cayetana Álvarez de Toledo, etc.
No podem contrastar aquesta informació, però sí que podem plantejar-nos fins a quin punt podem utilitzar la intel·ligència artificial de forma correcta, sense que se'ns vegi el llautó. I per parlar-ne, tenim aquí en Mateu Oliver, ell és el degà del Col·legi d'Enginyers, i te volien demanar, ets el nostre home de la tècnica i de l'intel·ligència artificial, Mateu, te volien demanar si existeixen ja detectors fiables d'intel·ligència artificial i, sobretot, com funcionen.
No existeixen aquests detectors tan fantàstics, no? Per exemple, un truc molt xorra és que el ChatGPT te posa les majúscules a totes les paraules quan fa un títol. Llavors, si tu veus un escrit que té moltes majúscules...
Ai, ja.
És a dir, saps què t'ho vull dir? Comença la frase amb una majúscula, però la següent paraula també té una majúscula i quan és un títol. Llavors, això ja t'indica que això ja ho ha fet el ChatGPT, no? Després, ja se sospita que una persona amb un nivell d'intel·ligència natural normal, te faig un escrit d'intel·ligència artificial molt alt, dius, ostres, potser això no va amb aquest home. El que passa és que i jo l'he empleat, també, a l'intel·ligència artificial, per fer discursos. Ah. La gràcia és que tu no tinguis que llegir discurs. Vull dir, aquí és l'eina que ha canviat. T'inspires i dius, vinga, ho faré tot
ai,
sol.
Ai, perdona, que ara tinc molta curiositat. I què li has dit? Me pots fer un discurs que sigui...
Sí, no, jo li vaig plantejar...
En quant a l'estil, en quant a la forma...
No, tu planteja, mira, jo vull xerrar d'aquest tema, i vull fer aquesta tesis. Per favor, sustenta-me-la. Digue'm qui ja ha empleat aquesta tesis anteriorment. Bé.
Clar.
Per veure... Per
que fa la recerca,
no,
clar.
I això, com deia el gran filòsof Weber, pues no sé què i no sé quantes. Ah, molt bé, jo no sabia que existia aquest filòsof, però clar, està bé. Llavors, però tu ho has de fer tu mateix, després el agafes, el fas teu i el xerres.
L'has d'adaptar en el final, no? Perquè
clar.
En el final, moltes vegades n'hem parlat, és cercar informació, cercar recursos, cercar eines, però adaptar-les sobretot a tu mateix perquè no te vegin el llautó, com d'en Xisco una mica abans, no? De totes maneres, tenen les seves limitacions, no? Atenció a aquesta notícia, Mateu. Un detector d'IA, d'intel·ligència artificial, assegura que l'inici de 100 anys de soledat, de Gabriel García Márquez, conté un 84% de contingut generat per intel·ligència artificial. Per tant...
ja ho he dit abans, que no som molt fiables.
No, per això t'ho dic, perquè clar, en el final tenim ben cert i segur que en García Márquez no va fer servir intel·ligència artificial per fer aquest llibre. Aquest
meravellós
llibre.
Saps què passa? Que la intel·ligència artificial no està acostumada a que s'escrigui bé. Jo crec que quan de sobte se troben, no? Dic jo, perquè si no, no és normal. Mira, compartim la captura de pantalla que diu tu texto Macondo, de Gabriel García Márquez, 84% contenido de IA. Això és real com la vida mateixa. O sigui que pot ser el que diu una Joana, no? Que no són fiables, o que també no s'està acostumat a que s'escrigui d'aquesta manera.
Sí, això, jo crec que cada vegada, de fet, cada vegada escrivim pitjor, i d'ençà que ha vengut ser IA, cada vegada escrivim millor. Jo cada vegada vaig correu i dic, oh, que ben escrit,
això,
aquest correu.
Això.
No, estava basat.
Però, clar, bueno, però, sí, és així. Però què vol dir que una obra literària com la de García Márquez, que evidentment perquè no existia seguia, no ha pogut passar per seguia, una intel·ligència artificial la detecti com a intel·ligència artificial? Ho dic perquè també hi ha molt de professors o molt de correctors que a l'hora de, quan tu li entregues una tesi doctoral o entregues un treball de final de màster, ho passen per algun d'aquests correctors i, si, i tu imagina't que el teu 100% original diu no, a un 80%...
Perquè ho vas fer molt bé, imagina't.
I dius, escolta, mira, després quan te defenses.
Aquest d'en García Márquez està claríssim perquè aquest llibre és part de l'entrenament de la IA. Com que és part de l'entrenament, ella, quan el detector comença a fer les seves proves, resulta que és part de l'entrenament. És part de l'entrenament sempre sentia, perquè ja està de dins. Llavors, tot el que ha estat entrenat, i ja quasi tots els textos...
Ja, però Seguia no entén que aquest text és de García Márquez. No, no. li dones que pot per...
Seguia va justet en algunes li dona, coses.
Eh? Seguia no distingeix el verb cantar del verb matar. És, senzillament són verbs.
Ostres,
i estan posant... No té
Mateu.
No, jo ho he dit un parell de vegades i mira que intent esborrar sempre aquesta frase del meu capet per poder seguir en el meu dia a dia sense patir més d'allò que m'ho tocaria i la repeteixes cada vegada que en parlam.
És a dir,
Seia no diferencia... Només saps que és un verb.
Genera molta incertesa, sí. Això. Eh? Molta intranquil·litat.
Sí.
T'imagines a l'Ia amb un botó vermell, no?
Ben gros. Pitjar, no, què era, cantar o matar? Ai, o apretar. Exacte. Home, i llavors s'acarrega mitja humanitat i després clar. Sona Abba. I dius, per favor.
Així, no?
No anava així la cosa. Clar, aleshores, per crear textos amb intel·ligència artificial, a favor o en contra? Ho dic perquè també... Tu dius, ara escrivim millor, però també limita molt la capacitat creativa.
Sí.
Quan t'acostumes, és a dir, nosaltres hem entrenat una IA, però quan tu ja t'has entrenat a fer servir la IA per no fer les teves coses, fa que el teu cervell comenci a perdre fluïdesa i, sobretot, capacitat d'abstracció per poder fer segon quin tipus de feines.
Sí, tot això que dius és totalment cert. Però jo, mentre xerraven dels professors i arrel de lo que tu dius, crec que ara nosaltres hem de saber l'emplear bé, la IA, i hem de dir, d'acord, vostè és alumne de batxillerat i emplea la IA. Molt bé, doncs faci'm un contingut a nivell de doctor, a nivell de doctorat, i me l'expliqui, me'l raoni i me'l defensi. És a dir, les classes han de canviar. Sí. És a dir, d'acord, empleeu-los tots, la IA. No te vull veure que no l'empleïs. Però quan vengueu a classe, ordenadors apagats i començarem a xerrar.
És que és un
poc... I desenvoluparem.
Aquella passa de gegant que vàrem fer nosaltres com a nens dels 80, quan vàrem deixar de cercar-ho tot a una enciclopèdia que teníem una prestatgeria per demanar-li a Sant
Google...
O
la biblioteca, jo anava a la biblioteca municipal a cercar ses passa.
Que en el final, això que dius de saber utilitzar-la, i no només això, saber explicar-ho, perquè tu pots fer un treball que te demanin no sé, qualsevol assignatura, meravellós, fantàstic, però si te demanen que el defensis, no en tens ni idea, no?
Se te veu un lleu tu, una altra
vegada. No, però és que al final que te faciliti la vida per cercar, per trobar, per tenir diferents exemples de coses, no? És útil. Abans havíem d'anar, no?, en aquella prestatgeria a cercar l'enciclopèdia i cercar entre no sé quant d'exemplars. La cosa va canviar quan li demanàvem a Google. Ara canvia també quan li demanàvem a IA, no? Ara te poso un altre exemple, no? Fem referència als polítics. Els polítics moltes vegades s'han de llegir molta de paperassa, sí. I no sabem ben bé si han fet servir la IA per resumir, no? Fem un resum d'aquest decret llei o d'aquestes coses, no? Un decret llei, per exemple, 700 pàgines. Clar, si en una setmana n'han de revisar 3 o n'han de votar 3, dut molt que tots s'hagin llegit 1.100 pàgines.
És que ho haurien de fer. Ho haurien de fer. Se l'haurien de llegir. De fet, jo, a la nostra empresa, quan preparant qualsevol concurs, que hi ha tota una normativa i uns plecs i una història, això fas directament a seguir aquest resum aquí. Escolta, diguem els punts crítics on toca el que m'interessa, però tot l'altre hi ha molta paia. Però jo crec que sí, eh? És que hem de canviar la manera en què veiem el món o que ensenyam. I jo hauríem de començar allà, a més. Perdona, jo som un radical.
No. Està bé. I quines altres coses li podrien demanar a la IA sense tenir mal de consciència, perquè mos entenguem?
Que mos faci la vida més fàcil.
No, home, clar. No, per exemple, tot el tema de gestió d'empreses, hi ha molta cosa de gestió d'empreses que una IA ho fa perfectament. De fet, jo ara estic experimentant un gestor d'agents. És a dir, És una IA que el que fa és gestionar un munt de gens independents. I n'hi ha un que fa de CEO, un que fa de CTO, de Chief Technical Officer, un altre que fa d'enginyer, un altre que fa de no sé què. Els he dit, vinga, començau a fer feina i vull que m'afalleu aquests objectius d'aquesta empresa. I allò va estar anant bé. De fet, ho he deixat fent abans de venir aquí. Avui ho he provat, avui volia provar això.
Mateu, un innovador,
eh? No, molt divertit.
No, serà qüestió de començar, atrevir-se, i qui sap si mos fa la vida més fàcil. De totes maneres, jo li he demanat a la IA, que és el que no li he de demanar mai, val? Diu el següent. Malgrat la seva potència, la IA manca de comprensió matisada, valors ètica humana i destresa física reals. També diu que no s'ha de deixar a les seves mans decisions morals o ètiques complexes, això és obvi, però bé, qui sap si li demana a la IA a sa gent qüestions transcendentals.
No, li demanen, eh?
Li demanen, eh?
Sí.
Servei al client.
Hi ha gent que li demana per tema
personal,
amorós, de salut mental, fins i tot, no?
Sí, això és un error com un piano, eh?
Totalment. No, i així mos va, clar. Servei al client que requereixi empatia genuïna, la resta sí que ho pot fer, i tasques que requereixin destresa manual o física precisa, que això vol dir que en el futur, clar, les tasques manuals seran les úniques que no seran substituïdes per la IA, en certa manera. De moment, aquí encara no mos guanya.
No, hi ha una dita que diu que moure bits és molt fàcil i moure àtoms és tremendament difícil.
Talment, eh?
Moure bits a una velocitat impressionant, superbé, a més, però un àtom costa moltíssim per moure-lo. És així.
Sense deixar el focus en els estudiants, tornem al tema de la intel·ligència artificial, vull que paris atenció a un vídeo que explica com alguns, que això ja ho sabíem, que utilitzaven la IA per copiar els exàmens, però el que no sabíem és que utilitzaven aquesta tecnologia tan puntera, nano, pinganillos, per als exàmens. Impressionant, veiem el vídeo.
Del pinganillo nano. Se recomienda tener el oído lo más limpio posible. Introduzca solo un pinganillo de los dos incluidos en el kit. Gire la cabeza 90 grados para que el oído izquierdo donde vamos a introducir el pinganillo quede orientado hacia arriba. Deje caer el pinganillo en el interior de su oído. Agite la cabeza y realice movimientos circulares hasta que note la sensación de una gota de agua y el oído taponado. Para extraer el pinganillo debe acercar la barra extractora con el imán extractor al oído e inclinar la cabeza con el oído hacia el suelo para facilitar la extracción.
Facilitar l'extracció a través d'un imán, perquè és tan petit que se te pot perdre per dins l'oïda. Me diuen els meus companys que dubten que això sigui real, que podria ser IA. És que ja no te pot fiar de res, per favor.
No te pot fiar de res.
Tu
però bueno,
creus?
El concepte, jo crec que no fa falta que sigui tan petit com si semblava una pila botó, no?
Sí.
No fa falta
quina
que sigui
esmussada,
tan petit.
Per cert.
Basta que tu tinguis el pet llarg i te feies un pinganillo com els dels xors. Jo sé, ma mare endú un.
Com un auricular petit.
Sí, però si te diuen retira't els cabells, ara, per exemple...
Què dius aquí?
Exacte.
Imagina't, perquè te toques
hora. Tu, Mateu, que tothom sap que dures cabell curts, que presentes un examen amb una cabellera...
Pot dir que
com si fossis en John Lennon, clar, és un pot sospitós. En canvi, això sí que potencia... també el món de fer trampes.
Sí, però fer trampes, si estàs... Sempre està amb allà.
Si són originals, fins i tot s'hauria de premiar, no?
No, bueno, també. Però, en el final, a tu te fan trampes perquè tu no t'has adaptat en els temps. Què pretens? És a dir, en el final, un examen, el que pretén és que tu demostris un coneixement. I jo crec que els exàmens no demostren el teu coneixement, demostres una capacitat de retenir informació espectacular, però no potencien el raonament, perquè s'haurien de posar uns exàmens molt oberts on que serien més difícils de contestar. Llavors, d'acord, hem arribat en aquest punt, te poden enganar, perfecte, i a més, ni te'n donaràs compte. I del que envia, la manera en què tu estableixes el coneixement adquirit, i això és el que s'hauria de canviar. I canviaria tota la manera de donar classe. Perfecte, fem-ho. Fem-ho, això és evolució. Ara canvia això? Pues ho evolucionam. Però si nosaltres mos quedam en la classe magistral del segle XIX i que un professor va, te conta un rotllo i tu te quedes allà aquella edat ben alerta a demanar... Això ha de canviar.
M'agrada ja perquè diu se recomienda tener el oído lo más limpio posible.
Se pega.
També perquè si no s'hi se no hi manca tot esferri. Jo compraria el teu argument a les totes si hi hagués una mínima base. Jo crec que el problema que tenim ara, el que mostràvem és que molta de gent fa servir intel·ligència artificial per fer exàmens, per fer treballs, però és que no saben ni de què estan xerrant en aquests treballs.
Clar.
Aquest és el problema. I jo no crec que se resolgui han deixat com a sa memòria, com a massa de banda, ara els pedagogs tornen a potenciar el tema de sa memòria, i jo crec que una combinació de les dues coses seria allò ideal, però sense que hi hagi uns fonaments que tu te facin diferenciar el que és un quadre cubista d'un desbarroc, això no hi ha moltes per moltes màquines que t'ho ensenyin, si tu no hi ha hagut un aprenentatge previ de mirar, d'escoltar i de processar, per molta IA que hi apliquem, malament rai. Ja sé que tu no estaràs d'acord.
No.
Mem, els equilibris sempre serien allò perfecte, la vida, no?
Sí, però que ha passat que han substituït tota l'educació, tot l'aprenentatge, tot el de fer exàmens, tot el d'haver de resoldre equacions, el d'haver de fer cintats i tera, perquè ho consideràvem avorrit, ho han passat tot a projectes que estan molt bé, però llavors ens hem trobat amb moltes generacions que davant un gruix d'informació no te la saben processar i no saben d'aquests itxerres, o no saben resumir-te quatre punts principals d'un text, que era el primer que ens ensenyaven, jo que som generació EGB, que no sé quantes vegades...
Jo també.
Comentari de text.
Exacte, idees principals del text. I havies
d'aprendre a llegir bé, a entendre les coses...
I a processar, però a processar tu, no una màquina.
Exacte.
Clar. No, si tens raó, però crec que... Sí, ara m'has enganxat. Mira què t'he dit.
Qual que pic, t'han de poder enganxar, també,
Mateu. IA sí, però a partir de certa base. Exacte. És a dir, que des dels començaments a IA, com ara, des dels començaments a les pantalles, hagin format part de la vida dels infants d'arreu del món, s'ha demostrat que és un problema. Jo sí, IA, m'apareix fantàstic, a partir de 16-17, quan tu ja, per tu mateix, en el teu cervellet, ja se t'han construït les sinapsis que toca i ja saps de què va el món. I després ja ho cercaràs.
Mira, m'has convençut.
Mira.
Bueno.
El que passa és que tu has dit una cosa, que és que fa una temporada que anem inventant la roda en el tema de l'educació i a lo millor hauríem de ser crítics i dir, realment estem arribant on volíem arribar o no?
O no.
Mira.
Bé, per acabar, Mateu, volen comentar amb tu una fita històrica, una altra, perquè l'home tornarà a la Lluna d'aquí no res, d'aquí un parell de dies. Així és com es va mostrar ahir davant la premsa, ara veurem unes imatges, no? Els quatre astronautes de la NASA que dimecres partiran cap a la Lluna, 53 anys després del darrer viatge al satèl·lit del planeta Terra. Els quatre ja van compareixer divendres passat davant els mitjans i van explicar que la missió no cerca a Lluna, a arribar només a la Lluna, sinó que provarà per primera vegada la tripulació real, la nau Orion i el coet SLS en un vol de 10 dies. Què te sembla la notícia? I què creus que, no sé, també han tardat molt, no?, a tornar-hi?
Bueno, han tardat moltíssim i la NASA estava perduda amb un munt de burocràcia, és a dir, com a institució, és que és director... que du tot el tema de la NASA és un senyor de 80 anys. I això se'l ja ha notat retirador. Moltíssim. I ara han posat l'accelerador...
Això no sé si tranquil·litza.
No, a mi no. A mi no, però això és en Trump. Varen tancar-la d'aquesta manera perquè trobaven que estava molt de dobbes. I ara se n'han donat compte aquests xinesos estan potenciant l'exploració espacial, però no l'exploració espacial, estan potenciant la mineria espacial. Però se'n donen compte que si tu pots arribar a un meteorit que està per allà fent voltes i el pots enganxar i el pots minar, doncs tindràs tots uns recursos naturals que aquí no tens. I aquí, al final, totes les guerres són per recursos. Uh-huh. Jo te vull robar a tu, cara alta...
Res té romanticisme ja, i tot és la qüestió econòmica al darrere.
Tornem a la guerra freda. Arribar a la Lluna va ser una competició entre el que era la URSS, la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques i Estats Units. I ara tornem a tenir aquesta competència, o sorpresa, el que han canviat un dels actors, la URSS l'han canviada per la Xina.
Mm-hmm. Aprofit per dir que dimecres, que serà el dia en què se parteix cap a la Lluna, per cert, en gran presència espanyola, perquè han estat espanyols els que han dissenyat part de l'estància on romandran els astronautes.
M'hauria encantat que la notícia fos que haguessin i jo i mi bé. No. Perquè m'he pensat que anava a fer com un anunci.
Tindrem alguns dels protagonistes.
I jo hi seré.
Me referia que tindrem alguns dels protagonistes que han participat en el disseny, no?, d'aquesta eina, d'aquesta càpsula en concret, que serà protagonista i que serà vital, a més, pels astronautes. Mateu Oliver, moltíssimes gràcies per la visita. Que tinguis una molt bona setmana.
Gràcies.
Uns consells, tornant tot d'una i parlant de les processons de Setmana Santa, de com se van organitzant a poc les confraries i com escalfen motors per aquesta setmana, que és determinant, ja.
al dia, amb Marta Grau.
IB3 Ràdio és servei públic. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Entra amb olivetes els dies de Pasqua en Nosaltres. Descobrirem com celebrem Pasqua a cada una de les illes. De fet, intentarem fer panades en directe.
Jo el que vull saber és si després d'aquest disc tan religiós na Rosalia practica qualque tradició.
També hi haurà temps per la cultura, per a la d'aquí, i molts altres temes, com la proposta d'un QR als arbres d'Esporles per conèixer millor els difunts del municipi.
Passa aquesta Setmana Santa amb olivetes. Amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró, a partir de les 9 del matí.
El dia. IB3 Ràdio.
Són les 10 i 49 minuts. Vos hem avançat just abans dels anuncis que parlaríem de la Setmana Santa, en concret ara, de la Setmana Santa a Palma. És un dels moments més destacats del calendari religiós, cultural, també turístic de la ciutat. Durant aquests dies, els carrers del centre històric tornen a omplir-se de devoció, de silenci, de tradició, amb les processons organitzades per les diferents confraries que any rere any mantenen viu un patrimoni que forma part de la identitat col·lectiva de Mallorca.
Les desfilades processionals, amb imatges de gran valor artístic i històric, recorren espais emblemàtics com el centre antic de ciutat o l'entorn de la Catedral de Mallorca, generant una gran expectació tant entre residents com visitants. A més, el seu significat religiós, la Setmana Santa s'ha consolidat com un important pol d'atracció turística en temporada baixa, contribuint així a dinamitzar l'activitat econòmica de la ciutat.
Enguany, les confraries encara en la celebració amb el repte de continuar reforçant la participació, garantir la bona organització dels actes i adaptar-se també a les necessitats d'una ciutat que combina tradició i projecció internacional. En aquest context, el paper de la coordinació entre institucions, entitats i cossos de seguretat és clau per assegurar el bon desenvolupament de tots els esdeveniments.
Al mateix temps, la Setmana Santa és una oportunitat per reivindicar la tasca de les cofreries, el compromís dels cofrares, la importància de preservar un llegat cultural que es transmet de generació en generació. Al capdavant de les cofreries de Palma, Bernat Riera, bon dia, benvingut.
Bon dia, Marta, com estàs?
Que per cert, venim d'una processó, la d'ahir, la del diumenge de Rams, en gran participació, perquè tot i el mal temps, les amenaces de vent, la pluja al final va respetar,
sí,
però
va ser
de gran afluència.
Sí, la veritat és que un sofred que feia...
És veritat.
Me va sorprendre que hi hagués tanta gent, però la veritat és que feia fred d'hivern. No era un poquet de fresqueta, no. Jo que... vaig agafar de cada nostre un abric i no me va sobrar. O sigui que...
És una de les processons més destacades perquè encapçala, d'alguna manera, la resta.
Bueno, jo crec que, sempre ho he dit, totes les processons, petites, grosses, curtes, llargues, tenen la seva importància i el seu carinyo, i el seu carinyo, a més, per la cofradia titular, en aquest cas, la cofradia de Santiago, no? Però jo crec que totes són importants. És igual que només hi participin dues cofradies, la teva, i tu l'estimes i és el que procures que lluesqui. Si és vera que ets la primera...
Exacte, dona el sus, eh?
La primera multitudinària, perquè la primera ets la de les ganes de dolor dels estandards.
Exactament.
Jo t'anava a demanar, Bernat, perquè, clar, parlam tot el temps de que Setmana Santa és igual o similar a tradició, però és vera també que vos heu d'adaptar i que cada any hi ha qualque novetat, no? Quines són les principals novetats de la Setmana Santa d'aquest 2026 respecte a anys anteriors? Hi ha qualque cosa, qualque novetat que heu de tenir en compte?
La veritat és que no hem fet cap canvi enguany. Ha estat un any molt, molt pla. Si és vera que hem intentat un poquet polir dos altres problemes que hi va haver l'any passat, però novedats enguany no hem pogut posar a cap, perquè de vegades tampoc és fàcil, perquè hi ha un sector bastant immobilista i entonces costa segons quin canvis, però bueno.
Més que canvis me referia, no sé, itineraris o recorregut, no. O fins i tot que s'hagi afegit qualque imatge, qualque confradia o no sé.
No, anem a veure. Recorregut, només hi ha un petit canvi divendres sant, que en vas d'anar directament cap a Port de Sant Antoni, girant per Travessa d'en Ballester, perquè de qualque manera evitam col·lapsar la Porta de Sant Antoni, donant facilitats a l'empresa municipal de transports, que no han de desviar serveis, i nosaltres ho cursam un poquet, perquè clar, divendres ja la gent ja deu la pallissa de tota la setmana, i si podem cursar, encara que siguin 500 metres, pues la gent ho agraeix. Encara que així tot, al final, entre que sortim no sortim del Socors, de Santerro, són les dues.
I Bernat, quin és l'estat actual de les confraries de ciutat en termes de participació i també relleu generacional? Que no sé si això és assignatura pendent o si a mesura que una persona entra en contacte amb el món de la Setmana Santa i té qualcú que es confrara, ja te fan ganes de ser-ho i tothom s'apunta.
Pues la veritat és que en general totes les confraries tenen molt bona salut, molt bona. Hi ha molt de brots verds, per dir-ho bé, i sorprèn la quantitat de gent jove i nins que s'incorporen a les cofradies. Te diré una cofradia. Hi ha una cofradia que enguany ha censat 140 escolans. 140 escolans.
En el final, això supos que ho mames, no? Ho dus dins la sang, ho has
claro,
vist de teves, pares...
Anem a veure, hi ha una part dels que continuen, hi ha una part que se queden, però mira, la nostra cofradia, l'any passat, hi havia uns escolans, i enguany, 12 d'aquests escolans ja s'han fet cofrades enguany. Entonces, és un poc la cantera. L'escola és... Però, bueno, després els temps també criba. Els qui se cansen, els qui ja perden les ganes, i els qui, de qualque manera, ho mamen. Jo tinc la meva filla que va començar en 3 anys, i allà està. I com ella, n'hi ha molts. També els temes familiars són importants.
Bernat, què diferencies la Setmana Santa i Llanca de la resta de les Setmanes Santes d'arreu de l'estat espanyol? Ho dic perquè crec que tothom té dins el cap el que seria la Setmana Santa andalusa, que té aquest punt de devocionari cap a l'exterior, de cridar molt, el famós guapa, guapa, clar, a molta de gent que hem anat a processons de Setmana Santa des de petits, molt sorprèn que qualcú, quan passa una imatge un moment determinat, se posi a cridar guapa al mig de la processó, perquè és una cosa que mai ha estat molt nostrada, no és ni millor ni pitjor.
És a dir,
cada Setmana Santa és com és, no ho dic, perquè ara no m'agradaria que ara com si jutjàssim una altra cosa.
No.
Però sí que és cert que la Setmana Santa illenca, el Banco de Palma, que és allò control, si una cosa la caracteritza és el silenci.
Sí, és que, silenci...
Que, i que vagis passant i por renou.
Molt de recolliment. Si és vera que els darrers anys, perquè també la societat ha canviat, i jo sempre ho dic, la societat avui no és la societat de mitjà segle passat.
No té res a veure.
Tenim un mestissatge, en el bon sentit de la paraula, de gent que ha vengut de fora de les illes, de la península, i clar, aquesta gent s'ha incorporat a cofradies, o inclús han creat cofradies noves. I llavors, és un poc més... jo sempre dic que és un poc més... la processó de Palma ara és un poc més mestissa, per dir-ho de qualque manera. Mescla un poc els dos, però sí és vera que hi ha cofradies que mantenen molt l'essència de la serietat, de la tranquil·litat, d'anar en silenci, com has dit tu. Inclús hi havia un moment, antigament, ara ja no, que hi havia cofradies que anaven resant, estem que feien la processó, els seràfics de Sant Francesc feien el miserere mentre es processionava. O sigui, mira si ha canviat. Avui en dia us ho dius als cofrades que t'arres d'un pare nostre i has de córrer perquè... Però bueno, ha canviat, però ha mantingut un poc el bessó de lo que és la Setmana Santa de Palma.
I Bernat, dius que hi ha bona salut, o que hi ha molt bona salut, molt moltes cofraries, molta de gent que de petit, posava l'exemple de la teva filla, que en 3 anys ja va començar a participar de ses processons, deies que també hi ha una cofraria que enguany ha apuntat 140 escolans.
Escolans.
Clar, és veure que hi ha devoció, relleu...
Hi ha relleu.
I també m'agradaria demanar-te per si hi ha moltes dones interessades en formar part de ses confraries, de sa Setmana Santa, i sobretot perquè aquests dies també hem parlat d'algunes polèmiques, no? Per exemple, a Sant...
A Sagunt,
que ara no sortia el nom, on una confraria ha impedit que les dones, per exemple, formessin part de sa confraria. No sé, un poc...
Jo aquesta notícia, quan la vaig veure, m'ho va deixar fred. La veritat. O sigui, jo no contemplaria la Setmana Santa de Palma sense les dones. Avui en dia poren-se a moltes cofradies més d'un 50%. Jo de la meva cofradia, perquè clar, de vegades xerro un poc en primera persona, però és allà on jo tenc dades. A la nostra cofradia, enguany, són de 7 altes, de les quals 14 són dones.
Sí, de 7 persones que s'han incorporat?
Que entren com a cofrares, que passen...
Molt bé.
Qualcun s'han incorporat nous i qualcun eren escolans i han passat... Però de 7, 14 dones. La proporció...
O sigui, aquí el paper de la dona sí
important.
Que és molt actiu.
És molt important, sí. Cofradies, inclús, que tenen el seu pas a pas, que el duen quadrilles de
després
dones.
Després parlarem amb algunes portadores, sí, perquè, també, en el programa, a partir de les 11.
Una cosa que diferencia la Setmana Santa i Llenca, per exemple, de Sandalusa, és que aquí hi ha passos que no van a pas, van en pesos.
Van,
clar, perquè, evidentment, no necessites la mateixa força ni la mateixa intensitat. Per tant, la diferenciació home-dona encara és més absurda.
Claro, antigament, tots eren a pas, més petits, més grossos, però clar, al final la modernitat va fer més mal i, bueno, per exemple, hi havia passos inclús que els duien membres de l'exèrcit, membres de la marina, membres d'infanteria de marina. Clar, avui en dia no li diguis a un marino que duguis pas, que va millor. Entonces, potser ho durien tot l'orgull, però clar, en aquell moment hi anàvem per obligació, per dir-ho de qualque manera, i ara no.
Una Setmana Santa que evoluciona, que canvia, sí, i que se transforma, però que no perd l'essència, no?, de recolliment, de silenci i de reflexió. Bernard Riera, moltíssimes gràcies per aquesta visita.
A vosaltres, per donar-me la possibilitat.
Bona Setmana Santa.
Gràcies.
Notícies i continuem.